Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Grans fracassos tecnològics del 2019 segons l'MIT. Els comentarem per no repetir-los aquests 2020 i un 2020 que comença amb la Fira CES de Las Vegas, on ja s'han presentat algunes coses interessants. Tot això i més, avui, que reprenem temporada després de les vacances de Nadal, en l'estudi 2 de Mossega la Poma...
No, aquest seria com...
El 3.
És que és l'estudi 2...
El penthouse.
Vist, ara estem al penthouse.
Estem al estudi 2 penthouse.
Ara estem al penthouse. Ara estem a l'estudi penthouse de Mossega la Poma.
Qui us ha parlat en segon terme és en Marc Alier. Hola, Marc.
Hola, Tomàs. Ben trobat.
A la meva vera ens toquem. Literalment.
Sí.
Ens toquem tot el que fa
massa,
falta.
Us toqueu massa, de veritat.
Ens toquem massa a Miquel Àngel Cabrera.
Hello.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Avui sí, recuperem Mossega la Poma. Vam dir que no tornaríem fins al 14 de gener.
Però mira,
i tornat una setmana abans. Jo crec que li hem fet cas en el nostre pilot de capçalera, en Toni Jiménez, que anava dient, per favor, torneu.
Però hem de fer això, és que diuen allò, under promise and over deliver.
Exacte. Veus? Oi, que maco queda, eh?
Queda under promise and over deliver.
Abans d'entrar en matèria i que passem a la segona part, què tal us han anat els Nadals? Bé, esteu contents?
Sí. Bé, sí, prou bé.
Estic molt content. Jo he aconseguit baixar de pes per Nadal.
Mentida.
Sí, una dieta rara, una dieta...
No, jo tinc la dieta que està de moda a Silicon Valley, tio. Estic fent la dieta... La dieta de
tripis
moda.
I això?
No. És la cosa més idiota del món. És no menjar.
Es passa gana.
No menjar. És no menjar. No, a veure.
Això sempre funciona.
No passo gana. El que faig és... Faig el que en diuen intermittent fasting o dejú intermittent.
No, farting.
Farting també. Et fots el cava i la birra, després petes com un d'allò. Com et fotis cols de Brussel·les, no vegis. Bueno, i després amb substància.
Un pet pintor, que li diem al poble.
Un pet pintor. Bueno, doncs, la idea és estar cada dia entre 14 i 16 hores sense menjar.
Ah, molt bé.
Llavors, bàsicament el que fas és que en comptes de berenar...
T'aprimes, però portes una mala llet que lo flipes.
No,
perquè folla, també.
No? Bueno, això no es treu mai de la dieta.
Jo sempre follo amb fatates.
Això no es treu mai de la dieta.
Però la conya aquesta és això. Tu sopes molt d'hora i ja està.
Jo he decidit no fer aquesta dieta i sortir a la muntanya. Ahir vaig estar a les muntanyes de Montserrat fent 12 quilòmetres.
Vaig
entrar pel Bruc i vaig sortir per... No, vaig fer una circular.
Jo també he estat fent pistes.
Sí, molt xulo aquests dies. Molt divertit.
Gerres i coses amb la canalla.
I tu has fet pistes, gerres...
Jo he fet pistes de portar bandejas.
Safates. A les taules dels
comensals. És que hi ha les hostesses i les safates, i la gent diu les azafates.
No. Hostesses. Bueno, doncs,
i les bandejas.
Hostesses tots.
Bueno, el Nadal molt bé, ens hem aprimat, però ens hem fotut fins al cul. De vegades jo he pensat, està dient, no estic fent dejú intermitent, estic fent atipamenta intermitent. Et fots un atip, però...
Sí, la veritat és que...
Baixat un quilet de pes que dius, mira, sempre va bé.
El problema aquests dies és que no tens control.
No, a mi em va saber que jo cada any per Nadal guanyava 3-4 quilos tranquil·lament. Sí. Perquè no és el que et fots el dia de Nadal i tal, és que queden torrons, queden no sé què, queden canelons, queden no sé què...
Que t'ho digui el Miquel Àngel, que avui ha arrasat amb un bombonet que quedava de casa meva.
Vaya tela.
Molt bé, doncs això, anem ja per la primera part.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català. We'll be right back.
No ho he dit, perquè avui fem una mica una tornada accidentada, però estem a l'episodi 420 de la temporada 13 de Mossega la
Poma. Es diu una vieta, 420?
Sí, sí.
És com dir 2020.
2020, clar.
Que sembla ser que no és inici de dècada, que la dècada comença sí. L'any que ve. No estem en los años 20.
Hi ha diverses coses. Una cosa és decenni i l'altra és dècada. ¿Vale?
Ah.
Però en castellà no.
Però un decenni pot començar quan vulguis.
Exacte, i la dècada, segons la RAE, també. Abans no, abans la dècada començava cada l'any 0, no? O sigui,
a l'any 1.
És
que l'any 0 em sembla que no existeix.
De l'1
no.
Fins al 31 de desembre del 2020 seria, no?
Uh-huh.
Però la RAE ho va reformar i ara pots dir dècada o decenni de forma equiparada. Sí, sí, ho vaig llegir, no sé on.
Bueno, doncs a cagar.
Seria Twitter, tot mentida.
No, però això vol dir que tots els diaris i tots els blogs i tot això pot explicar, escriure un article més explicant això que ens van explicar també ara fa 10 anys.
I el Mossega la Poma ho hem aprofitat també.
Fa 10 anys, igual que el Mileni que va engegar 2 vegades i aquest tipus de coses.
I els que siguin puristes ho tornaran a fer l'any que ve.
L'any que ve i tornem a fer les entrades i tot. Però, o sigui, els anys 20, els locos anys 20 comencen ara.
Exacte.
O sigui, ni dècada ni poc. Ara sí que són els 20. A cagar tothom.
L'episodi 420 era algú de porros, no? És un...
Tu estàs muy metido, no?
Sí, sí.
Què és això, el 420?
Sí, sí.
Això quan... és temes de ligoteo, no? 420...
No, no. Bueno, amb ligoteo també, sí, no? Però...
420...
Quan tu veus 420 en algun lloc, vol dir que aquella persona fuma Maria.
Fuma Maria.
Ah, i ve de que a les 420 quedaven en no sé on de Califòrnia per mare, fumar el peta.
Que complex.
I era a les 4:20.
Si això és com el del 88 que vol dir High Hiller i tot això.
Ah, sí,
no?
Coses
una cosa, Miquel Àngel, jo crec que amb aquesta informació que és tan de servei ja podem donar per acabat el 420.
Sí, i el 420
no, és que a vegades ho veies i dius, què collons vol dir 420? Doncs ho vaig buscar al Google, òbviament, i vol dir això.
Bueno, nois, ens hem fet ressò d'un article que ha publicat MIT Technology Review, que crec que ho fa cada any, ¿vale?
Sí, bueno, a veure, al final és una mica el que fan tots els blogs, hi ha els que agafen i analitzen els últims 10 anys el que ha passat, ara ho està fotent tothom. Però en aquest cas em va agradar i t'ho vaig proposar perquè,
però és de l'any, no és de la dècada. Aquí diu els 8 grans fracassos tecnològics
del 2019. Del 2019.
Diguem que no hi ha res d'Apple, sisplau.
Sí, però jo crec que...
Sí, hi ha algú d'Apple, home, hi ha algú d'Apple.
Ara ho direm, però jo crec que...
Hi ha una d'Apple, n'hi ha d'haver-hi una d'Apple.
Com diuen a Badalona, ho han posat de relleno.
Sí, perquè no és massa cagada. No és allò com algunes altres.
La primera, que ja n'hem parlat també a Mossega la Poma, i que jo crec que al principi no semblava tan greu, però a mesura que han anat passant els mesos encara ha sigut més heavy, ¿vale? És el famós pilot automàtic dels Boeing 747 sí, Max, més altres coses.
Vaig llegir que ha tingut un impacte com d'un 0,5% en el PIB d'Estats Units. O sigui, amb un país tan gros, o sigui, és molt bèstia que això es mesuri, diguéssim.
Vols que et digui una cosa comparada amb el PIB encara més bèstia? Crec que no sé quina illa del Pacífic que té les sigles TV baixa i que el seu domini és .tv.
Que és Taiwan o...?
No és Taiwan, no. És una altra. És una illa petita.
Busquem.
Busca perquè crec que és el 18% del seu PIB ve gràcies a el que cobren per lo del .tv. Una passada. O 1,8, no? Una barbaritat.
No, TV doble és Taiwan. A veure, top level Taiwan, no.
És Taiwan.
És Taiwan, TV doble és Taiwan.
Doncs mira el PIB.
Com?
El PIB de Taiwan, una part molt important, ve de...
A veure, Taiwan té asos, entre altres llocs.
No, però jo, que sí.
Oh, no, que no, no. Que no, no. Si no.
TV baixa, Taiwan. TV baixa, no té de voler.
Second level domain, statistics...
En directe, com més típic a Mossega la Poma. Bueno, mentre mira això, recordeu que...
No és aquest el T. No. No és el TV doble,
Potser no, és TV baixa.
Ah! V, com es diu a Badalona.
No és Taiwan, UV. És que Taiwan és molt
gran. Ah, val, és que dic TV doble és TV baixa. TV baixa, domain... Vale, ara sí.
És una illeta
petita.
És
de la illa de Tuvalu.
Ah, Tuvalu, ara, que no em sortia.
És de Tuvalu, i és un país que va sortir fa 24 anys, vale, i és Tuvalu? Fantàstic, tu.
Sí, sí, sí.
Ah, no, no, el país Tuvalu, no, el domini, gent, el domini. I bàsicament és està en la sembla que sé que està en el Commonwealth. O sigui,
Tuvalu, bueno, com mig pacífic.
Com que ja... Tuvalu, bueno. Sí, 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 és de la Commonwealth.
Doncs una part molt més significativa, sigui, del PIB.
A veure, bàsicament és, quan tu gires el globo terraqui, vale, en aquella part que no es veu res, només es veu una mica de rasquinyolis al Austràlia,
sí?
Està al mig.
Allà al mig del
sí, està in the middle of the fucking world, no? Mm-hmm.
Bueno, doncs aquest, encara és més gran la part de PIB que cobren gràcies al domini.tv.
Doncs això. Tuvalu, si és que no estan enlloc. És com l'illa de Lost, això,
Les pèrdues de Boeing, parlo del tema del 737 Max, han sigut bestials, Es medeixen per milers de milions.
No, no, és molt, molt bé. A veure, és que és un percentatge, es nota en el PIB americà. És molt bèstia.
Aquí a l'MIT, en l'article...
No, el fotut és que aguanta Boeing.
Sí, sí, aguanta perquè té molt recolzament estatal.
Té molt de recolzament estatal i tal, però...
Diu, perquè en els oients els hi quedi clar, diu que, bàsicament, fent resumint-ho, el problema que ha tingut Boeing aquí ha sigut doble. Una, el sistema d'automatització excessivament agressiu, que crec que això és interessant.
Sí, perquè, això ens ho va explicar en Toni.
Sí, i crec que això també dona una mirada, una reflexió en el tema de la conducció automàtica dels vehicles.
No, hi ha estudis ja que es mesuren, hi ha estudis que com a més ajudes a la conducció hi ha, més distrets estem.
Clar.
Però, a més a més, hi ha un problema molt, molt greu amb el tema del pilotatge. D'això, tu has de tindre les teves... O sigui, quan tu no fas una cosa, perds l'habilitat. Llavors, clar, si tu estàs allà de cuerpo presente tot el dia que hagis de fer, d'intervenir, aquell dia serà una cosa complexa, i aquell dia la cagaràs.
Clar, perquè no pots estar a mitges tintes. O condueixes o no condueixes. Vale? El problema d'estar a mitges tintes, que això és un tema que ja s'estudiarà. En qualsevol cas, les dues lliçons que hem d'aprendre pel tema del Boeing 737, de cara a la conducció automàtica i altres coses, és que no només venia pel tema d'un sistema d'automatització massa agressiu, sinó que això es combinava amb una manca de formació en els pilots. Vale? Aquesta barreja és el que va donar...
Bueno, clar, però hi vull gent que s'ha mort per la tonteria aquesta, és que...
Uh-huh. Vale. El segon punt, que jo, és un punt que jo no sabia, que no havíem parlat amb Mossega la Poma, jo no sabia que existia.
Quin és?
És un ordinador d'aliments que no funciona.
Ah, bueno, en aquest cas no és que sigui un ordinador d'aliments, sinó que era un paio que havia fotut un TED Talk i havia aixecat molts calés en temes d'inversió, que el que deia bàsicament...
Que deia empowerment, no? Deia empoderament i tot això.
Sí, 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 deia empoderament, make a better world.
Make a better world.
A veure, per exemple, ara canviant de tema, amb la meva dona hem acabat el Big Bang Theory i finalment ens hem xupat totes les temporades fins al final. Val la pena, jo l'última temporada és la que he rigut més. Sí, fins al punt de despertar la canalla quan...
Ah, mira, fixa't si era bo. Clar, aquest tio va fer un TED Talk i va utilitzar les següents paraules: hackeo climático, código abierto y microbioma. I
què més vols?
I blockchain, no?
I va aixecar molta pasta.
Clar que sí. És que és exactament això. O sigui, no pots...
Però què cony és un ordinador d'aliments?
Vale. Llavors, el que us estava dient... ara he començat amb la meva dona i li he posat a Silicon Valley, que ella no l'ha vist. I clar, amb ell està flipant molt per clar, tots els valors, tots ella dient que milloren el món quan en final van a per pasta, van a apunyalar la trapera, tenen les habilitats socials d'una mandarina, és fantàstic, però el fotut és que els que estan allà a Silicon Valley van amb això. I en aquest cas, el tema aquest de l'aliment aquest, l'ordinador d'alimentos que no funcionava, és bàsicament és un d'aquests que va aixecar peles de Venture Capital dient que feia unes màquines...
Sí, aplicant la intel·ligència artificial perquè creixessin més ràpidament...
Optimització. A veure, però al final és dir... Collons, o sigui, al final és dir... Potser utilitzant fertilitzants, tot el tipus de coses que tu li puguis afegir, pots multiplicar per dos la producció, però no pots ficar dintre una capseta de 2x2?
No.
Clar, és que en comptes de 10 mongetes faràs 14, 20 mongetes, molt bé, però són 20 mongetes, no vas enlloc. És com els que estan també han intentat fer horts a dintre de contenidors, a dintre de zones d'aquestes de
Puerto Urbano.
No. Ah. A dintre de containers, una pila de containers emmagatzemats en el Mercabarna, equivalent a Mercabarna de Nova York, que hi havia una pila de contenidors, allà dintre, enxufar-hi corrent, perquè, sí, perquè no hi pot entrar la llum, podrien obrir la finestra però no, enxufar-hi corrent, ficar-hi làmpares LED de llum ultraviolada i llavors agafar i anar a donar els micronutrients i fent
hidropònic,
i una altra, a part dels hidropònics, que són els que són xulos, és una cosa que es diuen els aquapònics, que els aquapònics són els que tu tens un aquari amb peixos i llavors hi ha com una, hi ha una simbiosi entre les plantes que tu tens i els peixos de l'aquari que es amb mengen, fan caques i d'això, i llavors pots treure peix i pots treure d'això, i hi ha gent que fa coses que... Bueno. Però clar, aquí s'està veient és dir, ei tio, bullshit, no, no pots treure una cosa tan de pressa, tan ràpid, és a dir, i evidentment...
Ell deia que, textualment, perquè aquest científic o l'arquitecte que va parir això es deia Caleb Harper, es diu Caleb Harper, i diu que el que havia presentat eren unes caixes hidropòniques plenes d'electrònica i intel·ligència artificial que, segons ell, anaven a mesurar milions de combinacions de llum, temperatura i humitat per tenir una agricultura que lo cagues. Vale. Però, explico. El mes d'abril va presentar "Mireu quin pedazo de albahaca que m'ha sortit!" Vale? Va presentar una
albahaca super... és alfàbrega.
Alfàbrega. Bueno, aquí a casa meva...
castellano,
¿sabes? Poc a poc, aquí a casa meva...
Vas comprar l'ordinador aquest o què?
No, no, el mes de gener, a la terrassa, sense d'allò, tinc l'alfàbrega viva.
Sí.
Estic al gener? Estic a l'oci...
Però enguany...
Collons, tenim un sol enguany, de collons.
Bueno, tu estàs orient... Tu tens aquí un...
Jo tinc orientació sud.
Estàs al Maresme, que és un bon apart. Vale?
Sí.
Maresme
sí,
és un bon apart. Bueno, continuo.
I orientació sud, que també fa molt.
També. Ha hagut... Sí, perquè Maresme orientació nord, que estava l'altre dia, m'hi cagava de fred. Us explico. El mes d'abril va fer aquesta presentació de l'alfàbrega i resulta que la mateixa gent del projecte al cap d'una estona va sortir, va donar una roda de premsa i va dir: "Senyors, el tio ha anat a baix al Garden, ha comprat alfàbrega i l'ha posat per fer les fotos. ¿Entienden? ¿Me entiendo lo que ha pasado?" I ja està. I això ho van publicar en el Boston
Globe. Malparit.
No, sí. Mare. Bueno, però a veure, la Gina Tost sí que es va comprar un kit com d'hort urbà i va posant fotografies al d'allò, perquè vas que és un kit, i tu a casa teva, però bàsicament el que tens és per tindre la teva alfàbrega i la teva menta i les teves quatre cosetes a casa teva,
per, això,
per tindre el balconet.
Jo tinc un test, que el tiro quatre allà llavors i m'ha crescut de tot, farigo de tot.
Jo tinc aquí una...
I és hidropònic? No. Té intel·ligència artificial?
Tampoc.
No.
És més barat?
Sí.
Mira, jo aquí a casa tinc una compostadora que cada any em fot 500 litros de compost i tota la merda orgànica la tiro aquí dintre, i l'únic que em fa són mosquitets d'aquests i em surt un compost fantàstic, eh? Podria fer un TED Talk jo de la meva compostadora.
Bueno, però no surtis al Boston Globe per haver posat
no, però això és, és que jo crec que
al Maresme hi ha molts gardens.
El nivell de bullshit que surt en algunes TED Talks s'hauria de mesurar. Perquè clar, s'ha creat com una escola a partir de Steve Jobs va crear un abans i un després amb el tema de la comunicació a les presentacions. I ara hi ha gent, doncs, que això és que foten coaching i fan cursos i s'escriuen llibres sobre com presentar de forma molt efectiva, i et poden vendre una moto que t'hi cagues. I et poden vendre, i jo crec que hi ha molts TED Talks que són, segurament el TED Global no, perquè està una mica més curat, però en els TEDx em sembla que hi ha molt de bullshit. Molt de bullshit.
Els TEDx són els que no tenen res a veure amb TED, no?
Organitzats independentment, però que nodreixen la web de TED. Vale. I llavors, clar, quan tu veus un TED Global és on va penya com el Bill Gates i que paguen pasta per anar-ho a veure i ho veuen en directe i es troben allà. I
aquí, aquí teòricament és una mica més seriós.
I aquí són una mica seriosos, però pot caure qualsevol cosa. Però els TEDx... Els TEDx, collons, en van fer una a Andorra, en van fer una a Reus. Vale? A Barcelona n'hi ha hagut uns quants. I llavors és algú que diu: "Jo vull muntar això", i organitzes un TED i poses un escenari negre amb una catifa vermella i convides gent. Vale. Mira si estan mal, si el nivell és baix dels TEDx, que a mi em van proposar donar-ne un a Andorra. I jo els hi vaig dir, escolta, d'aquí dues setmanes pots un TEDx a Andorra? Vaig dir, jo ara tinc que inventar-me un TEDx per d'aquí 15 dies i que quan algú posi el meu nom sempre surti el que això... Ara no tinc res a explicar. Si volguessin explicar com està fent la tesi doctoral, tenia que... En aquell moment no tenia que res. Dic, no tinc ganes, no tinc que res. Podria haver parlat del cas de Mossega la Poma, jo
per
què
exemple.
Sé. Però bueno, no vaig
fer. En tot cas, vaig...
O sigui, menys nivell no hi ha.
No. Esmento algun, però com ja és que ja ens coneixem, és que ens coneixem molt bé. Si anem a parlar dels 8 errors, anem a fer comentaris sobre els 8 errors, no acabem ni demà.
Allà tenim cinta.
Sí.
Cinta americana, resol? tots els problemes de l'univers.
No, doncs esmento alguns, però no entrem en detall, i si voleu entrem en detall.
Bueno, aquest era xut perquè era un timo, bàsicament.
De la mateixa línia, diferent, perquè això és un timo, però aquest no, però el que passa que havien fet les coses malament, és el que es denomina a l'MIT l'error bacterià boví.
Vale, aquest el puc explicar perquè també quan vaig entrevistar en Lluís Montoliu per Cavalga el Cometa, aquí fotent la cunya, quan vaig entrevistar en Lluís Montoliu sobre temes de CRISPR i tal, me'n vaig empapar una miqueta d'això, perquè el problema que hi havia és que van agafar i van crear unes vaques sense banyes, no sé per què collons volen treure les banyes, no ho sé. El que van fer va ser editar, combinar diferents gens de diferents races de vaques per aconseguir eliminar les banyes amb vaques que fossin grosses i que fessin molta carn. I llavors van dir, no és transgènic, perquè estic recombinant gens de vaques amb vaques. Van dir, vale, molt bé. El problema que va haver-hi és que amb l'edició de l'ADN, enmig de l'ADN, se'ls hi va colar ADN bacterià.
Toma ja.
O sigui, gens de les bactèries que van entrar directament en les vaques, amb la qual no només sí que eren transgènics, sinó que a més estaven fotent una cosa bastant de doctor bacterio, de dir, aquí què pot anar malament? Anem a insertar gens de bactèries a dintre d'una vaca i anem a criar-les. A veure què passa. Llavors, és a dir, el...
Fatal. Sí. Vale. El següent és... aquest és boníssim.
És de patar el cul.
Sí, aquest, per 5 pavos hi havia una aplicació que podia mesurar el teu nivell d'homosexualitat.
Amb la llanterna i la càmera de l'iPhone, poder? O...
No, bueno, no sé exactament per què. A veure, recordeu que hi havia una prova d'ADN.
Era el teu nivell d'atracció per les persones del mateix sexe. Llavors, muntaven com una escala de dir completament hetero a completament homo, i a partir d'aquí tenies ni carn ni peix.
És del nivell de les apps aquestes que et llegeixen la mà amb una foto i això, no?
És com el 23... No, sortia a partir dels resultats d'ADN de 23 en mi. Te'n recordes que feien aquella prova d'ADN que hi havia diverses, a través d'aquests resultats, perquè això ho feien en base, teòricament, segons deien ell, en base genètica. A part que aquí...
T'enviaven un kit a casa i tot.
Perquè... No sé com...
No, però el del 23 en mi és una altra cosa, que és bàsicament el que et fan és que et seqüencien el teu genoma, i a més et demanen informació, com se'n diu, genealògica. I llavors el que fan és que a tu et donen informació, llavors com que els clients comparteixen informació, ells et compilen i et diuen, mira, doncs genealògicament, doncs el teu ADN té coses de gens que venen d'aquesta zona, i d'aquesta zona tens avantpassats d'aquestes diferents bandes, i t'expliquen una història que evidentment se la inventen molt també, però el que estan fotent és agafant informació de genomes humans a punta pala i compilant una base de dades que val més diners que tots els clients que hagin tingut.
El que passa és que no hi ha un gen que defineixi l'alçada, ni òbviament no se sap ni si tan sols l'homosexualitat està basada en un tipus de gent, però això va crear una aplicació que curava per fer les coses, ¿vale? I què va passar? Que la van retirar. Primer perquè el plantejament de que l'homosexualitat estava basada, sí, estava basada en, senzillament en localitzar un gen, era...
Bueno, però és que jo això ja d'entrada ja parteix del tema de dir, és com un defecte genètic, és que ja conceptualment està mal parit. Està mal parit ja d'idea.
Sí, sí.
D'idea i d'execució, però com que hi ha gent idiota que els hi compra l'aplicació i gent que hi inverteix i dir, patada al cul, sisplau.
Exacte. L'altra que critica, la número 5, és polissons, es diu en català?
Sí.
Especial, espai, de l'espai.
Com
no?
Es diuen polissons en català?
Bueno, que és que entren en...
Mira, ja que estic en l'ordinador davant, vaig a buscar-t'ho perquè això és molt important.
Bé, mentre ell ho mira, us explico de què va aquesta història. Hi va haver una companyia israeliana que va llançar un primer mòdul per que el... no sé dir, colonitzar...
Es pot dir, l'altre dia vaig estaminar, es pot dir aterrar, la Lluna.
Aterrar la Lluna, sí.
Es pot dir aterrar.
A qualsevol lloc. Era un projecte estrella d'Israel.
Poca broma que la Wikipedia no té la traducció de la paraula. En anglès és stowaway.
Sí, stowaway.
És stowaway, però en català no hi és.
Bueno, doncs això, va llançar un primer mòdul que havia d'aterrar a la Lluna i desgraciadament no va aterrar, sinó que es va escatxuflar contra la Lluna, vale? va caure i tal. Hi ha un conveni ètic que no és obligat, o sigui, tota la gent que envia temes a l'espai ho segueix com a percepció, com a tema prescriptiu de aïllar i no portar cap tipus de contaminant ni bacteris ni res dins dels mòduls per no expandir innecessàriament doncs ADN de temes de vida de la Terra fora de l'espai. I en principi en aquesta nau no hi ha...
Que no veig per què, no veig necessàriament per què.
Però hi ha un...
O sigui, quan estem parlant de fer plans de terraformació de Mars, bàsicament, implica fotre-hi microbis i bacteris. Però bàsicament que se'ls hi van colar ocitos.
Ocitos.
Uns ocitos que són com unes bactèries...
Els, com es diuen? Els...
Plantígrados.
Els tardígrados.
Sí, tardígrados. Se'ls hi van colar els ocitos. Jo no veig per què.
Ossos d'aigua, li diuen.
Jo he tingut la...
Són tardígrados.
Jo he tingut discurs, debats amb els meus alumnes i alguns alumnes de sostenibilitat em diuen que no està bé que intentem fer coses com terraformar Mars. A mi, de veritat, l'ecologia de Mars me la porta tant al pairo, però tant, o sigui, i si hi ha tardígrads a la Lluna també me'n refot tant.
Però, a veure, un moment, el tema està en jo no entro en un debat ètic que es podria entrar, el problema és que si allà hi ha algun tipus de forma de vida, no en el cas de la Lluna, que ja se sap, o crec que se sap que no n'hi ha, no? Però a Mar no se sap si hi ha sota la superfície.
Si tu
generes un punt de contaminació abans de que no puguis estudiar si hi ha o no hi ha quelcom...
Una altra cosa, aquest és un argument. Però en aquest cas és dir, per haver-hi un debat ètic, perquè veieu junta... Evidentment no existeix moral de l'espai, perquè encara no hem tingut temps de desenvolupar-la.
No,
podem tindre debats ètics, però a partir d'aquí quins són els valors? Exacte, quins són els valors? O sigui, de fet... Jo estic convençut que en tots els satèl·lits que estan per allò hi ha contaminació a nivell de bacteris, a nivell de coses, a punta pala.
Però estàs dintre, diguéssim, de l'òrbita de la Terra.
Bueno,
estàs
clar, i no xoquen ni els hi passa res.
Sí,
no?
Sí que xoquen i fan de tot. I surten i exploten.
Bueno, si és això... És el...
Vinga, el punt número 6 sí que ens sona, ja ho hem comentat diverses vegades a Mossega la Poma, que és el telèfon plegable de Samsung, el Galaxy Fold.
Després ja han ficat una cosa d'Apple perquè...
Per contrarrestar que li ha fotut
canya. Bueno, perquè discriminava i perquè en el senyor li donava més crèdit que a la seva dona i tots dos tenien els mateixos.
Però la paraula Goldman Sachs surt en aquest article o no? Perquè...
Més que Apple, surt la paraula Goldman Sachs.
Menys mal.
Surt la paraula Goldman Sachs, però al final...
Perquè
més que un error
d'Apple. No era d'Apple, era de Goldman Sachs.
No, però deixem de banda que sigui d'Apple o de Goldman Sachs, al final és un problema que sigui pervasiu i està tot arreu, que és el tema del biaix incorporat a dintre dels algoritmes, ja sigui basat en algoritmes estadístics o en algoritmes de machine learning o del que sigui. Quan hi ha un biaix respecte d'alguna cosa, respecte dels homes, respecte a les dones, respecte a la gent que té el cabell arrissat o respecte a la gent que menja pasta amb alfàbrega, doncs aquest biaix inconscient, bueno, sense donar-nos compte, està dins de les dades i llavors de cop i volta hi ha algoritmes que fan cert tipus de recomanacions. Quan tu fas una... de fet està en el llibre aquell, en el... Com es diu? No era el Hello World... Però hi ha un
Twitter va passar que es feien...
El Hello World, no? Sí, el llibre Hello World, que en vam parlar amb en Daniel Julià Zeta Testers, precisament parla d'això, del biaix incorporat a dintre els algoritmes. Però és que això passa amb algoritmes judicials, amb algoritmes per assignació, per concedir o per rebutjar subvencions per cuidar gent gran o gent malalta. S'han trobat errors a tot arreu. A tot arreu. I és un problema greu. El problema està en que, per un costat, poden haver-hi molts problemes ocasionats per aquests biaixos, però per una altra banda, s'optimitza molt i es guanyen moltes coses, i de vegades les persones ja tenen el biaix incorporat. Com, per exemple, a mi l'exemple que més m'agrada és l'estudi que s'ha fet, i més es repeteix continuadament, i és que els jutges agafen jutges i analitzen les condemnes o les peticions de llibertat condicional a presos, i es veu que les teves probabilitats de que et concedeixin la llibertat provisional es multipliquen per 3 si és després de l'hora de dinar o després de la pausa per esmorzar. Es veu que quan els jutges tenen gana i tenen ganes d'anar-se'n a dinar, tenen molta més mala llet i condemnen molt pitjor. I dius, hòstia, aquest és un viatge dintre els humans, és a dir,
jo no sóc jutge i quan tinc gana tinc molta mala llet.
Molta mala llet, no, millor doneu-li menjar. Imagina't jo que foto la dieta aquesta
16 hores. Bueno, bé, l'últim punt és una mica d'aquests de, bueno, ja que estamos, no? Que diu, es diu democràcia sense internet, perquè jo li posaria un interrogant.
Vale? Bueno, no, en aquest cas és dir, ràpidament hi ha molts països que s'han adonat compte de que internet és una forma d'organitzar protestes i que quan hi ha alguna cosa que no està bé, doncs la gent va cap a internet i llavors es diu, escolta, xapem l'accés a internet, xapem determinats ports, xapem determinades aplicacions
o pàgines web.
O pàgines web.
Sí, em fa gràcia perquè l'MIT parla de la Índia, parla de Sudan, parla
òbviament d'Iran, parlant de Catalunya,
de Turquia, de Sudan i Benín, però no han parlat de l'estat espanyol, que ha fet exactament el mateix.
Bueno, o de la Xina. Avui m'estava explicant un amic meu que fa business amb Xina, doncs que amb Hong Kong, que ara es veu que Hong Kong, que sempre havia sigut caríssim obtenir allotjament, tens un hotel de 4 estrelles, una habitació amb un hotel de 4 estrelles per $20 a la nit, cosa que abans era impossible, i que els hotels estan fent coses com que sou que està havent-hi una baixada de visites tant turístiques com de negocis a Hong Kong per al tema de les protestes, perquè a més tenen infiltrats que es dediquen a fer el que fan els infiltrats, que és llavors fer accions violentes, amb la qual canvia la narrativa sobre el que està passant, i allà a Hong Kong els hi ha durat molt. I llavors, clar, estan parlant de que estan, i han dit a Hong Kong que estan en recessió. I una cosa bastant interessant que foten allà, perquè són així de comunistes tots plegats, és que es veu que a les senyores, doncs, que treballen en la neteja dels hotels, els hi han concedit unes vacances no pagades. O sigui, la idea és el següent,
és una gran concessió,
sí, és te'n vas de vacances no pagades, si tu vols plegar et paguem el finiquito. Vale? Però no et tornarem a contractar, i com que som 3 o 4 empreses que portem tots els hotels de Hong Kong, ens assegurem que tu no tornis a treballar. Amb la qual cosa te'n vas com a casa teva sense atur, sense finiquito, fins que la situació canvi. I si tens ganes d'anar a protestar, protesta. O sigui, aquest tipus de coses estan passant. I
bueno, és molt heavy, això,
No, però escolta, és que a veure, aquí parlem del que pugui estar passant al Reino d'Espanya, però és que a Xina no tenen necessitat de fer veure que es porten bé.
Vale, seguim. No, ja hem acabat. Hem fet els 8 punts d'aquests... La idea d'explicar-ho i entretenir-nos, a part de fer petar la xerrada, com és habitual, és agafar una mica com exemples de coses que no hauríem de repetir aquest 2020, o no hauríem de repetir els que són...
Jo tinc un altre tema, una altra temàtica, una altra llista, però no del que ha passat, sinó del que ve cap endavant, diguéssim. És una mica com de tecnooptimisme, vale? I ho podem treballar en la segona part, si us sembla bé. Sí?
Bueno, la segona part teníem altres coses, eh?
Tenim més coses?
Però jo faria una cosa, deixa-t'ho per la setmana que ve.
Ho fem la setmana que ve?
Clar, aquesta setmana hem dit el que va anar malament.
El que passarà, el que anirà bé a partir de...
El dia 14...
No, perquè el que anirà malament ja ens ho han explicat, sí. Ja ho sabem tot.
Però el
ja
que pot anar bé el 2020 ho fem la setmana vinent.
Va, de fet, és la dècada, que no és una dècada, però
pues encara millor.
Els Locos 20.
Sí, perquè els Locos 20, m'en sembla bé.
Anem la setmana que ve així.
Anem així cap a la comunitat.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs res, animar-vos a que seguiu comprant a través del nostre enllaç d'afiliats d'Amazon.
Que encara funciona.
Funciona, i de moment està funcionant.
I el Nadal, els Reis s'han portat bé?
No.
no?
Sí, què dius? Perquè la gent ha comprat moltes coses. Hi ha gent que...
Els Reis, els Reis.
A mi, els Reis o els Reis
de Poma.
S'han portat d'aquella manera. Jo crec que la culpa, m'entorno la meva culpa, perquè he refredat una mica a l'escalfar-vos i animar-vos a tots a fer-ho a través d'Amazon, perquè estem potenciant també allò de l'aixeta, però són dos canals que de moment tots dos continuen oberts. Per tant, si algú heu de fer compres, entreu primer a afiliats d'Amazon, de Mossega la Poma, i des d'allà feu la compra, que sí que surt. He estat fent proves aquest Nadal de si sortia o no, i sí, sí que surt bé. Per tant, els que ho estàveu fent, continueu fent-ho, i els que no, si heu de comprar a Amazon, entreu primer a Mossega la Poma, i des d'on posa afiliats ja saltareu a Amazon, i a partir d'aquí allò que compreu doncs no us costa més i ens dona un petit marge que ens ajuda. Respecte a la xeta, agrair a un nou mecenes.
Ole. Ah.
Cada mes tenim un o dos. I això
sí que n'hi ha hagut Reis de la xeta. Doncs.
Sí, de la xeta sempre hi ha Reis. Que és en Tàfol Nebot.
Participa molt al Telegram.
Sí, és molt actiu. Doncs això, animar-vos a tots, i si us voleu explicar coses, un punt on està molt bé que participeu, ara que molta gent s'ha anat afegint a Telegram, és busqueu Mossega la Poma a Telegram. És un grup gran, és un grup obert, és un grup bastant respectuós, o molt respectuós entre uns i altres, i podeu llançar dubtes, comentaris, és una comunitat...
I si us voleu ratllar, aneu a Tsunami Mossegui, allà es foten de pinyos allà, i es diuen de tot.
Pitjor Z-Testers,
Bueno, Z-Testers, sí, perquè la que comencen a parlar segons quines coses també es tiren el coll, però bueno.
Bueno, doncs això, fins aquí el tema de la comunitat, només desitjar-vos a tots que hàgiu passat un bon Nadal i que hàgiu tingut una bona entrada de 2020, i agrair-vos per endavant a tots que ens continueu fent companyia aquest 2020. Vale?
Jo l'altre dia estava tenint una conversa amb el meu cunyat, conversa cunyadil.
Era un dia de Nadal?
No, bueno, he estat a casa el sogre durant uns dies, allò, tens bastanta interacció amb el cunyat i tal, i evidentment vivim com a les antípodes d'allò, però ell es queixa molt. Ell viu a Palma i es queixa molt, doncs, això, doncs, que el seu barri s'ha degradat molt, que té un amic, es veu que l'altre dia se l'havien pixat el cotxe des del balcó.
Si algú va treure la tita i va pixar
algú, no sé si era el dia 1 de gener o d'allò que és després de la festa de Cap d'Any, algú però segur que bueno. Hi ha el tema aquest, es queixava molt això, doncs, que hi havia hagut com una baixada molt grossa de civisme, i jo en vull un d'aquests, tu.
No, això ho diuen tots els avis, el del civisme, i jo, per lo que m'expliquen, crec que és veritat.
No, a veure, és dir, quan només, per exemple...
Però és un tema ciutadà o és un tema generacional?
A veure, jo crec que hi ha una part generacional, perquè... Sí. Jo no sé tu, jo... Tomàs, a tu i a mi ens fotien clatallots al col·le.
Sí.
Oi? A tu no te'n fotien, oi, Marco?
A mi algun me n'han fotut.
Algun te n'han fotut?
Sí, et fotré un bolet, la senyora Montse. Sí, algun cop, sí.
Doncs ara
la meva mare m'ho deia, que t'han fotut un clatallot, i me'n fotia un altre.
I te'n fotia un altre. Però...
Ara ja no, ara és al revés. Ara li van a fer el profe, sí.
Però... Exacte.
Sí. S'ha girat la truita totalment.
Ara s'ha girat això, o sigui, llavors...
I apareixen a la vida molt mimada i molt poc preparada per enfrontar-se a la vida.
També.
I fins i tot per fregar plats.
Per fregar els plats i per fregar el que sigui.
I per conviure amb altres persones.
També.
Això és un problema, de veritat.
No, però...
Hi ha molts nens.
Això també perquè les famílies són més petites. Hi ha menys germans...
Els nens estan sobreprotegits.
Ja, però llavors, en aquest cas, tot això de poder... És que antes eren mínims... No. A part del tema, abuelo cebolleta... Ai, perdó, que estic amb el xiclet i faig soroll.
No es pot menjar.
No, però perdó. Sí, a part de l'abuelo cebolleta.
No, a part d'això, el tema
és... Jo crec que sigui un tema generacional.
Però havent-hi això, llavors al final és dir, molt bé, hem incorporat... Jo crec que estava molt malament que el profe fotés clatallots. No crec que estigui bé que pares vagin a fotre-li el clatallot al mestre, tampoc. O sigui,
no, perquè substitueixes...
El mestre s'ha de resar...
A veure, o no hi ha clatallots o hi ha clatallots. Si no n'hi ha, no hi ha per ningú.
No, però entenc que el mestre se'l té que respectar. Vale? És una figura d'això... I...
Però s'ha perdut aquest respecte.
Bueno, ara ja és una mica la llei
guanyat del pèndol. Per les dues bandes, eh? Jo ho he viscut, això.
I la... Sí. Però la societat ho té que arreglar. Però llavors, al final, la pregunta... És a dir, en comptes de fer un podcast sobre política o sobre policies, que seria... El tema és... Potser la idea aquesta que tenen els xinesos del crèdit social es podria afinar i implementar d'una forma correcta per combatre aquest tipus de coses.
El problema del crèdit social, Marc, és que és molt difícil confiar-li a les empreses o als governs.
Bueno, on blockchain? Hòstia, no sé, o sigui, el tema és, abans... abans...
Entenc, eh? Jo, abans, ja saps el que jo penso, eh? Jo abans confiaria en segons qui que en segons quin govern, per exemple. Vale?
Mira, abans, tu que ets de Sant Andreu, quan tu estaves creixent, si em foties alguna, ta mare s'enterava.
Bueno, quan jo creixia no creixia a Sant Andreu, que jo vaig anar d'adoptat de gran, eh? Naixia, però la meva mare tenia una botiga al barri de la Sagrada Família, una botiga de bolsos i tal, i era més coneguda que la Moños, perquè allà, clar, tothom... I sí, si feia una malifeta, no només ho sabia, sinó que s'enterava en molt pocs minuts.
Molt ràpid.
I si
hi havia alguna,
això als pobles encara passa.
I igual, si festejaves amb un... Sí, però normalment als pobles no tens tantes pintades i la gent es comporta una mica més perquè existeix aquest sistema de crèdit social, existeix. A mesura que tots ens estem apilotonant al voltant de Barcelona o al voltant de les grans ciutats.
Però no és per apilotonament,
als pobles
és perquè ha canviat la manera de fer. La manera de fer. El meu barri, el barri de la Sagrada Família, ja no és el barri que era quan jo era petit. Ha canviat el barri.
Bueno, ha canviat el barri perquè també la dinàmica de barri ha canviat.
De gent, eh? I són els mateixos blocs de pisos i viuen les mateixes persones. Ha canviat,
no, però és el moviment.
Ha canviat
la forma que ens movem, canvia tot. Però abans tu estaves al teu barri, et coneixia tothom, anaves a les botigues del barri i tu t'havies de comportar, perquè jo en fotia alguna, i això m'havia passat a mi vivint al carrer Caspe. Jo fotre, un dia sortint del col·le vaig atropellar amb una moto. I vaig sortir de l'institut amb la motxilla, i hi havia un pobre senyor que es va parar amb la motxilla, bueno, i un senyor que venia cap al Passebre, es va aturar i jo vaig veure que se'm tirava a sobre i em va sortir el reflex i li vaig fotre la bossa a la cara. Sort que portava casc, l'home. Però clar, ma mare va anar al supermercat i li diuen, ton fill atropellat amb un motorista. I ma mare, ai, Déu meu. Vale? I clar, ja no va preguntar com ha sigut això. Diu, s'ho ha cregut, mon fill ha atropellat un motorista, pobre motorista. Però això hi era. Ara no. Ara hi ha aquesta desconexió. Jo crec que seria interessant dir, no, ei, un sistema de crèdit social. Per exemple, hi ha problemes ara, algú que vulgui que tingui un pis per llogar. Doncs home, doncs, quan una persona considera llogar un pis o no, doncs qui et fots a casa teva, que al final vols tenir gent, allò és dir, si una persona és un bon llogater, vols tenir un bon crèdit social.
Sàpigues que hi ha hagut una sentència fa poc contra no sé quin una pàgina web d'aquestes que posava pisos de lloguer i de lloguer sobretot, per discriminació en les condicions de lloguer, perquè no volia gent de fora, o sigui, gent immigrant i no sé què més.
Bueno, però al final tu en aquest cas el que passa és que quan la gent agafa i diu no vull immigrants o vull no sé què, no sé quantos, aquestes coses converteixen en un proxy de crèdit social.
A veure,
i és injust.
Sí, jo lo que
i no és injust perquè està amb estereotips.
Sí, estic d'acord amb tu. I el que hauríem de rebutjar no és l'immigrant, sinó el lladre.
El lladre, igual, la persona que es porta malament, la persona que no cuida el barri.
El que és lladre, el que és un lladregot, ho és, més igual si ha nascut a Sarrià, Sant Gervasi, a la Bona Nova, a Massachusetts o a Eritrea. M'entens? Mm-hmm. Més igual, és un lladre.
Exacte.
Per tant, sí, d'acord.
No, però al final és
això és molt 1984. Això és molt, molt tenir...
Clar, però...
Això és molt de ciència-ficció.
Ja, però en aquest cas sí que és veritat que...
I tu no pots canviar?
Com?
Pots haver sigut un desgraciat, un lladregot tota la vida i canviar.
Exacte.
I això qui et dona crèdit i qui te'l treu, qui te'l posa.
Jo només estic dient que aquí ha de... Que és una qüestió que jo crec que s'obrirà. Que és important.
Jo crec que és un...
Que evidentment pot portar a distopies molt bèsties, però que al final, com que la tecnologia i la forma que dissenyem les ciutats i que canvia la manera de viure i on anem a treballar i com treballem i com comprem i que venen els senyors d'Amazon amunt i avall portant paquets amunt i avall i ja no anem a les botigues i quan hi anem a un lloc d'aquests que és un gran centre comercial on ningú coneix a ningú i passen aquest tipus de coses, doncs potser necessitem recuperar el que hem perdut, que era el crèdit social, que sí que existia, però evidentment no en mans d'un senyor Google o no en mans d'un senyor a Madrid o d'un senyor a Barcelona.
Però això vol dir, o sigui, estàs insinuant que abans la gent es comportava més, o per lo que jo parles amb gent gran, per aquest crèdit social, és a dir, la empatia que tens sobre altra gent, per exemple,
ho feia
metro,
portes en fora, perquè molta gent
o tirar papers al terra,
és així de senzill, això s'explica,
jo crec que això són valors que t'han d'inculcar,
això ens explica,
no?
El senyor John von Neumann quan va agafar i va definir el problema del presoner. Dic, el problema del dilema del presoner, saps què?
Sí, aquell de...
El dilema del presoner sí. És a tu i a mi ens enganxen fent una malifeta i llavors la idea és si ningú dels dos confessa, ens cau un any de presó. Si jo confesso i tu no confesses, a tu te'n cauen 5 anys i jo surto lliure, i si tots dos confessem ens quedem 10 anys a la presó. Llavors el que es demostra és que si el joc continua, si el joc ha de continuar i un arrossega una reputació, la gent el que fa habitualment és col·laborar i no traicionar a l'altre. És clar, si jo vaig pel meu carrer, no tiro papers a terra. A no ser que sigui una persona molt burro.
Però això què és? Perquè el primer cop que vas tirar un paper a terra...
No, perquè és el meu carrer! Si primer de tot, hi ha dos elements. És el meu carrer, si jo vaig pel teu carrer, si tiro un paper a terra, és el teu carrer i et fotràs. Vale? En el meu paper, d'entrada, si jo sóc una persona racional, no tiro papers a terra al meu carrer, perquè és el meu paper, és el meu carrer. De fet, si vaig pel meu carrer, que són molt pocs veïns, i veig un paper a terra, normalment el recullo jo, perquè l'Ajuntament de Vilassar de Dalt de vegades se n'oblida que passin els escombriaires per algunes zones. Però és igual, jo recullo les puc recollir. ¿Vale? Però si jo vaig al teu carrer, puc tirar un paper a terra. Perquè demà al matí em llevaré i no veuré el paper
perquè
a terra.
No és el teu.
El veuràs tu, el paper. Però si jo estic al teu carrer i tinc que venir sovint al teu carrer a veure't a tu, els veïns del teu carrer em veuran. I si veuen que jo sóc la persona que tira papers a terra, la meva reputació baixa. I llavors, com interactuaré jo? És a dir, el tema és que jo arrossego una reputació. Abans, la gent arrossegava una reputació. Abans, la gent arrossegava una reputació. De fet, en el mercat laboral, en el món de la informàtica, es coneix tot Déu.
O sigui, però, a veure, Marc, abans, tu, pràcticament... la teva reputació tenia... O sigui, abans, la gent que tenia un comportament no adequat, vale? Era criticada al bar, era criticada a la fe, li costava més moure socialment.
Exacte.
Avui dia quin cost té fer el gamberro? Zero. És més, si ho publiques a YouTube a sobre tens milions de seguidors.
És la percepció.
És una perversió total.
Però tu, per exemple, en el món de la informàtica, tothom es coneix.
Ho dic per reduir-ho molt en cost-benefici.
Però no, per fixa-t'hi, en el món de la informàtica, a Barcelona, abans, tothom coneix a tothom.
Sí, ho deia perquè...
Qui fot putades a la gent acaba agafant reputació i qui es comporta correctament i treballa bé acaba agafant reputació.
Abans, portar-se malament tenia un cost molt elevat. Vale? I ara no.
I tant vol que hi posis la consola.
El meu fill vol que li posi la consola, però s'haurà d'esperar.
És una mica.
S'haurà d'esperar 5 minuts perquè hem quedat a les 4 de la tarda.
Bueno, doncs avancem ràpid. Vale?
Veiem, estem aquí en el penthouse, que dèiem.
Sí.
No, doncs és això. Hi ha aquesta d'això. Jo crec que segur és el que deies tu abans. No amb un senyor Google, no amb un senyor Facebook, no amb un senyor que estigui a Madrid o que estigui a Barcelona, però potser trobar alguna manera de trobar aquests crèdits socials, perquè és que jo crec que poden ser positius. I fins i tot pensar mecanismes de dir algú que digui, mira, és que he estado de drogadicto i m'he anat al Tibet a meditar, ja no me drojo, i ara vull tornar a fer un reset. Doncs que puguis tornar a fer un reset. Perquè evidentment, a la societat ens interessa tornar a incorporar al sistema la gent que s'ha d'allò.
Home, clar, perquè si no el sistema quedarà en 10.
Exacte.
I els altres 1.000 milions estaran fora.
Tots la caguem i un dia agafes una borratxera i dius, escolta, mira, doncs que puguis tornar a recuperar-te. Però disposar d'això i que això tingui una... Que... I a més, fins i tot, al final hi ha uns elements pedagògics. Hi ha uns elements pedagògics. Avui en dia els nanos i les nanes estan pel món fotent-se fotografies i es tiren hores preparant la foto. I tenen un guany i un crèdit social amb els seus likes i tot aquest tipus de coses, amb la qual cosa el que estan rebent el postureig és el que importa. I la gent, la meva dona que segueix coses de viatges i d'allò, diu és que és horrorós, a la que hi ha algun influencer que treu alguna localització a Instagram, creen voràgines de gent que van a un lloc a fotre la puta foto.
Clar.
A fotre la puta foto, i de vegades hi han barris que estan agafant i tancant barris i tancant carrers els de fora en horaris determinats perquè la gent diu, escolta, és que algú s'ha fotut la foto aquí i tothom vol venir en aquest record aquí. Hi ha un senyor que viu allà i no vol d'això. O sigui, és horrible. Em deixeu que li posi la consola al nano?
Posa-li.
Fem una pausa. Bé, és el que us deia, que la consola que els ha importat els he cagat el tio És la Nintendo Switch.
Ah, la Nintendo Switch.
És una puta meravella aquesta consola.
Clar, home, sí.
Perquè ara fa temps...
Això hauria d'estar aquí...
És que la Nintendo Arribas. Switch és, és el resultat d'unes quantes iteracions, no, de Nintendo.
Sí, sí, perquè han combinat la DS, que és la consola portàtil, però amb una consola que es pot endollar contra la tele, i a sobre els mandos funcionen com els mandos de la, de la Wii. O sigui, és d'allò.
Clar, és que la primera va ser una puta merda, que era la Wii U.
La Wii U era una putíssima merda.
Era un concepte semblant.
Però la van cagar.
Sí.
Però la Switch l'han arreglat. Però va, sent una consola molt menys potent que les altres, és l'hòstia.
Anem recuperant el guió i anem a parlar... Ja sé que avui no hi cabrà tot, perquè primer encara s'està celebrant el CES, que és aquesta fira d'electrònica de Las Vegas, d'electrònica de consum, que es repeteix cada any a primers de gener. I com comença abans... Clar, ja no hi ha Reis, comença la setmana de Reis, doncs ja ha començat. I, tot i que encara hi ha coses que suposo que s'aniran presentant o gent que anirà parlant de més novetats, jo n'he agafat algunes que he abstret aquest matí escoltant el Mixio,
el Mixio,
amics,
el Mixio,
Àlex
Barredo, que ho fa molt bé, però volia destacar
molt, la newsletter d'en Barredo és acollonant.
Sí, sí, i el podcast també, us ho recomano perquè és molt breu i les notícies més importants del
és
dia.
Un daily, no?
És un que... daily, és un daily, sí. Bé, doncs algunes coses, per exemple, de Sony. Sony ha presentat Vision S.
I què carai és això?
Un cotxe elèctric com el Tesla...
Sony.
Ha presentat un Tesla 3, un Model 3, un Tesla molt similar. A mi l'he vist, les fotos, us posarem...
Un concepte o un prototip?
És un prototip.
A mi el que m'ha interessat més és la notícia sobre el LiDAR.
Sí, però deixa'm acabar d'explicar què ha fet Sony amb això, perquè diràs, hòstia, què fot Sony fent cotxes? De fet, no ho fa sol, ho fa amb Bosch, amb Continental, amb Genetex i amb Nvidia.
Amb Nvidia.
Per què?
Nvidia per la intel·ligència artificial.
Nvidia està amb Tesla també.
Sí, 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 sí.
Perquè el que volen fer és provar càmeres, pantalles, sensors, o sigui, no és el cotxe el que
no volen anar al mercat, això, el no, que volen
és tenir un prototip on fer proves, diguéssim, de carrer.
Clar, és que tu, per exemple,
bueno, això és el que deien que estava fent Apple.
La major part dels cotxes, de totes les, gairebé totes les marques, la centraleta aquesta que és la que has de posar com portes a fer manteniment, és Bosch.
Sí.
La quantitat, o sigui,
sí, sí, sí.
Bosch que...
I la meitat de les peces es fan a Manresa, a la Denso.
Exacte, sí, sí. Però el que és molt interessant això és que la Bosch també dintre d'això ha anunciat que el seu sistema líder baixarà de $1,000. Mm. O el posaran, dic, el posaran això, a $1,000. És clar, aquí hi ha tots els experts en self-driving cars, en cotxes que es condueixin ells mateixos.
Els que van a l'estet.
Els que van a l'estet i tot. No, però els que...
I els que no hi van, també.
A veure, hi ha hagut una guerra sempre entre l'aproximació Elon Musk i l'aproximació de la resta. La resta han dit sempre, necessitem LiDAR per poder arribar a conducció allò. Per què? Perquè el LiDAR et dona distància, mentre que una càmera no et dona profunditat. No, necessites dues càmeres i has de fer molta feina, has de fotre molta feina computacional, a més subjecte error, sobretot quan hi ha superfícies o quan hi ha boires o quan plou, per poder calcular exactament quina és la distància. Mentre que amb el LiDAR et dona la posició exacta dels objectes, perquè bàsicament són làsers infrarojos i es calcula amb precisió on està cadascuna de les coses. Però què passava? Que el LiDAR costava un baston. Llavors l'Elon Musk sempre va agafar punyetero com és ell, dient no fa falta i podem començar a treure cotxes que es condueixin sols amb autopilot sense...
Però el hardware el tenia, no?
No, sí, però el hardware el que passava és que era un trast, pues, que potser et costava $7,000 muntar un LiDAR en un cotxe i si jo sobre, amb tot el que m'està costant vendre un cotxe, si sobre tinc que fotre un LiDAR encara puja més de preu i no em vendré. Però l'aproximació de l'Elon Musk és jo el que vull és tindre molts cotxes que digui amb el hardware aquest, amb les càmeres i tots els chips d'Nvidia, perquè vagin agafant la informació i agafar milers o milions de milles conduïdes per cotxes i tota la informació ficant als meus algoritmes. Tothom deia, l'Elon Musk no pot aconseguir els self-driving cars, però ell sol té més informació sobre cotxes conduïdes que la resta de tots nosaltres. Vale? Ara, si Bosch treu a $1,000 la d'allò, qui s'hi juga?
Estem canviant les
regles. Qui s'hi juga un paquet de xiclets que tard o d'hora abans d'un any comença, surt l'Elon Musk i diu que començarà a muntar els LiDARs en els Teslas? Amb la mateixa, perquè ell Ells ho saben, que, no, que necessiten els lidars per al full self driving.
Que no sé per què pensava que el tenien el lidar, no el tenen, però no el feien
no el tenen,
servir.
Tenen càmeres. Ells tenen càmeres i tenen hardware i agafen tota la informació i loguen tot el que puguin. Però no poden aconseguir perquè no tenen el lidar, per això ja han tingut tot, quan es va trobar amb un camió endavant de color blanc, no el va veure i es va matar el tio. Per què? Perquè la càmera no va poder resoldre-ho. Com plogui una mica o hi hagi una mica de boira i allò no quedi gaire ben clar, que identifiqui què collons està veient, et fots l'hòstia.
Vale.
Però en canvi l'Aider sí que et diu, tens un obstacle, tio, i va a aquesta velocitat i està en aquesta posició. El LiDAR és la tecnologia que et permet el self-driving. El que tenia Tesla no, però l'Elon sempre ha jurat i perjurat, però al final què feia? Una miqueta com fotia l'Steve Jobs, vale? Que deia que ningú volia portar-se en una cosa que per veure vídeo al vàter. Vale?
Ni volia un punter,
ningú volia un llapi, ningú volia un stylus i tot aquest tipus de coses, no fa falta el LiDAR, però que encara és tan barat, ho l'incorporem. Ja veurem com proper, ben aviat els Tesla portaran això, i si no, el temps.
Bueno, més coses del CES i de Sony. Ha presentat, tot i que encara no ha sortit...
Els d'AMD han sigut els que han tret uns xips mòbils?
Sí, de xips volia parlar la setmana vinent.
Va, la setmana que parlem de xips.
Sí, perquè no posar-ho tot en el mateix punt. De Sony, ha presentat la PlayStation 5, la PS5.
Ah, sí?
Sí,
ja està?
Sí. Bueno, no està, l'ha presentada.
És aquell que bàsicament... O era l'Xbox que deien que bàsicament era un PC.
Home, aquest portarà 3D àudio, noves funcions hàptiques pel comandament. És a dir, que aprendrà... Tindrà resposta de quan apretes el gallet.
Però això ja ho té.
Emmagatzemament SSD d'alta velocitat, Ray Tracing i una unitat Blu-ray Ultra HD.
Bueno, segurament el Ray Tracing és allò del que dèiem del Ray Tracing per IA,
sí.
Perquè no pot generar Ray Tracing a temps real.
Correcte.
I tampoc és l'única manera de generar vídeo d'alta qualitat.
Vale, passant de Sony i anant a Samsung, ha anunciat dues coses. Una és Odyssey, que és una nova línia de televisors OLED corbats amb 240 Hz de refresc de pantalla.
Corbats un altre cop?
Sí, corbats.
Corbats.
No que es pleguen, eh?
No,
però corbats. Lleugerament corbats.
La veritat és que estèticament és bastant, no sé, crida molt l'atenció, eh?
Odyssey.
Sí, Odyssey.
I això surt ja a mercat?
No, encara no té data.
No té data a mercat.
I la que no, tampoc té data, però també està anunciada, és una televisió també de Samsung on la pantalla és superfície 99%, és a dir, no veus els bordes a la pantalla. És brutal, eh? L'he vist amb imatges de fons i no saps distingir on acaba la imatge.
Una mica com de ciència ficció.
Sí, és una TV QLED 8K que ja estan amb les 8K.
Que ja vam dir abans de Nadal que venien les QLED i que no... i QLED, però res, primera, no són ni OLED, perquè la diferència entre els OLEDs és que tens... cada píxel s'encén, mentre que els culets tens una graella de LEDs i els negres queden una mica gris marango per una banda, i el 8K és que no hi haurà contingut i tampoc ho veiem, o sigui, amb el 4K n'hi és suficient.
Exacte.
Ei, que no. Si el vulgui pagar, que ho pagui.
Però està molt bé que surtin les 8K. Per què? Perquè les 4K es baixen de preu.
Això també. Sí. Jo el 2020 estic en el mercat de les televisions, o sigui que...
Jo, de moment, no sé per què, jo no em fio de Samsung. Vist
No. Pel que m'han dit, LG, Philips o Sony. I OLEDs. Això és el que s'ha de fer. Això és el que m'han dit els que en saben.
I una notícia, va, l'última que us porto del CES, curiosa, abans d'una altra que no és del CES, però que volia comentar, que és que la gent de ThinkPad... Sabeu els portàtils ThinkPad, famosos?
Els de Lenovo.
Els del clítoris.
Els antics. Els de Lenovo, eren d'IBM,
sí, sí.
No?
Sí, d'IBM.
IBM, però que ho va comprar Lenovo.
Doncs han fet una cosa molt bona. La gent s'estimava tant aquest teclat que han tret un teclat Bluetooth ThinkPad.
Igual.
Con el clítoris i tot, tu.
Es diu
Trackpad Keyboard 2.
És hi ha gent que el clítoris aquest el fa servir d'una manera
moltíssim,
increïble,
sí, sí.
Jo ho trobo una...
Jo no,
hi ha gent que no fa servir el touchpad per...
Perquè és el puntet aquell.
Aquest
puntet vermell abans va sortir per primera vegada en els portàtils de Toshiba que anaven amb el puntet aquest i era espantós, era horrible.
Jo
no m'he acostumat mai tampoc a fer-lo servir en el ThinkPad, i tinc un ThinkPad.
Jo a la feina havia tingut un Toshiba el 96 i no anàvem ni pantalla TFT, anàvem amb LCD.
De fet, una vegada vaig tenir problemes amb la merda de... Però clar, jo no és com el d'Apple, Allò, el...
No, no, és que com el d'Apple no n'hi ha cap.
Allò, aquella cosa que és...
El trackpad.
El trackpad, allò, és bueno, que no és ni pad, no és ni trackpad. És, un...
és touchpad.
I se'm bloquejava el trackpad i els, el cursor d'accepta, botó dret o botó, botó
sí,
esquerre, botó
que per
dret.
Cert en tenen quatre, dos amunt i dos avall.
Sí, que no sé per què.
Sí, dos amunt estan per quan fa servir el clítoris.
Vale.
És per això que estan a dalt.
Doncs jo no sabia que el clítoris podies moure el cursor, imagina't.
Wow. Sí.
No, no l'havia fet servir mai. Sí, sí, no ho sabia, no
l'havia fet servir.
De fet, només serveix per això.
I el clic l'has de fer amb un botó físic que està per baix, no?
Sí, per això el touchpad té dos botons a baix i dos botons a dalt.
El de,
quan estàs fent servir el clítoris
i el de baix són pel trackpad.
I perquè no pren els gestos, aquest tipus de coses. Ja. Per cert, jo aquest Nadal me l'he tirat utilitzant l'iPhone 11 Pro i és acollonant.
Sí.
O sigui, a part de que la càmera és... molt bona.
El gran angular és patatero, no? Per això.
Bueno, el gran angular fa el que fan tots els grans angular, tots els ulls de peix.
Com la meva germana, té l'11 Pro Max, vale? Sí. El gran. Ui, és que de forma, dic, però a veure...
És un gran
què
angular.
Què fot un gran angular de forma, per definició, collons?
És un gran angular, no, no és un ull de peix, és que és gairebé ull de peix, és que no sé, és un 14 o un 13.
Mira,
és,
per favor.
Fa molt de gran
per
angular.
Per definició òptica, clar. Un gran angular de forma a les cantonades, sí, per sí, molt sí, que ho justifiquis,
sempre fa, té aquesta aberració.
Que ens ho digui un òptic.
No, no, és que són els, totes les fotos amb gran angular tenen aquest efecte, punt. Però, a part d'això, o sigui, és... el salt del 7 a l'11
i amb durada de bateria, no ho has vist?
És una bestiesa,
molt.
És una bestiesa. Sí, sí. Dura moltíssim,
molt més ràpid el reconeixement facial,
el Face ID és jo no tinc cap problema,
no.
O sigui, és...
de fet va tan bé que li he incorporat Face ID al Telegram, al WhatsApp, al Braid.
Ah, els has ficat a les aplicacions?
Sí, sí, a les aplicacions. Com no estigui jo davant, no sent... va tan ràpid que ho he ficat a les aplicacions.
Hòstia, pues ho fica. No, és que va molt bé.
Individualment, pots escollir en quines aplicacions.
A veure, són una mica fanboys. Els iPhones nous normalment van molt
bé. Però
l'últim model normalment va molt bé.
Però sempre. el salt que fa del 7 a l'11 és espaterrant. Espaterrant. Jo estava molt content amb el 7, la càmera m'agradava molt i tal. Realment és el que dius, hòstia, no hi ha... No
bueno,
hi ha...
és que has canviat de gamma també, eh? Has passat... O sigui, abans no existia el Pro, però ara hi ha dos gammes.
Bueno, sí, però, vale, però
vale, el 7 era, un salt de gamma, també.
El 7 era, com dirien Raül, era el flagship en el seu moment. Vale, el 7 era, però realment dius, ostres, va molt bé. Dius, ostres, collons. Que quan vens que quan vens, diguéssim, i com agafis, jo que sé, un iPhone 4 o un iPhone 1, dius, és un adris. Realment és una altra cosa. Val passa que això és que costa un ronyó. O sigui, realment l'iPhone 11 sense el Pro jo crec que és el que té el preu.
Està molt bé l'iPhone 11, eh?
Però i realment la càmera del Pro, la nitidesa que té la càmera del Pro, m'he quedat també molt...
El mode unit l'has provat?
Sí, bueno, suposo que va automàtic, no?
Sí.
Vale, fas fotos de nit i s'aplica.
Fet, quan ell detecta que l'ha de fer servir, et surt un botonet... I fins i tot pots ajustar l'obertura.
El grau de catxundet que posa.
Bueno, acabem la part de la segona part de Mossega la Poma amb una notícia que no té res a veure amb el CES, però que la volia portar avui perquè m'ha sobtat. I és que encara tenim coses que deriven del famós leak de Cambridge Analytica.
Encara?
Sí, encara. Es veu que s'han filtrat 100.000 documents més dels que s'havien filtrat fins ara.
I del Cambridge Analytica.
Sí, sí, i arrel de l'anàlisi d'aquests documents filtrats s'ha vist que no només havia influït en les campanyes polítiques pel tema de la presidència del Trump, dels Estats Units, que va guanyar el Trump, o del Brexit a UK, sinó que també hi ha altres països on s'han fet coses malament a través de Cambridge Analytica, com ara Brasil, Kenya, etc. Us posaré un enllaç de... De fet ho va publicar algú a Twitter, vale? I ho va recollir un diari que es diu La Voz. Us posaré la llista.
La Voz és La Voz de Galícia?
Jo crec que és argentí, em dona la sensació. Vale, doncs tanquem aquí i anem a propostes.
Vinga.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules... Tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, primera proposta que ens arriba en forma de llibres i ho va fer en Sinnerbov, ho va fer ell, però ho haguéssim fet igualment nosaltres perquè li toca, s'ho mereix, és els 100 anys, en el Hall of Fame de 100 anys del naixement d'Isaac Asimov.
Hombre,
que celebra, ha sigut aquests dies enrere, i ell arrel d'això ens proposa, bon, i li dono tota la raó, perquè per mi és una de les coses més admirables que he llegit mai en ciència-ficció, que és la trilogia de la Fundació, tot i que té altres col·laterals més allà de la trilogia, ¿vale? Que és Fundació, Segona Fundació i Fundació Imperi. Us posarem un enllaç a Amazon,
una sèrie, no?
Sí,
Apple, que ja me
és Apple?
Jo m'espero.
No era Amazon, és Apple.
No, és Apple. Ja me, mira,
m'espero a que
m'he cagado per abajo. M'he cerrat els filters i me ha jugat con toallitas, perquè com és tan dolenta Apple fent sèries, mare meva, és que és mala com ella sola.
Jo vaig veure mitja hora del Morning Show i vaig dir, jo vaig veure només mitja hora, vaig veure cap on anava i vaig dir, bueno, està ben feta, però vaig dir, vaig veure cap on anava, vaig dir, no és el tipus de sèrie que tinc ganes de veure.
No té cap tracking, no té cap atracció.
Bueno, mica en mica.
La que m'està agradant molt és la de Servant. És super, o sigui, són sèries molt estranyes que potser més m'agraden, sí. És d'Apple TV Plus, també.
No estic mirant aquestes coses. És que, a veure, collons, a veure si hem de fer propostes. Si algú encara no l'ha vista, for the fucking God, The Witcher.
The Witcher parla tothom, sí.
The Witcher.
És HBO, a veure, no és Netflix.
És Netflix, és Netflix, està...
Jo no m'he enterat de res de Witcher.
No, a veure, el que passa és que... O sigui,
jo he preguntat coses per Twitter i ningú té puta idea de...
Vale,
va.
Mira, el primer de tot que s'ha de veure i... Es veu. Si pares atenció i estàs despert i no estàs mirant el Twitter mentre s'ho miren, és que hi ha dues línies temporals.
Sí.
O sigui, el que passa és que hi ha dues línies temporals. I el que passa és que hi ha la historieta de la princeseta, que va fotent la tonta pels puestos, i després hi ha la història de Witcher, que passa molts anys endarrere, fins que al final de la primera temporada s'ajunten. Vale? I te'n dones compte clarament de que estan separats amb un capítol on
tu tornes... Tu havies llegit el llibre?
No, m'estic vale. llegint ara el llibre. M'estic llegint el llibre, m'està agradant molt. Abans de veure-la una altra vegada, però hi ha molt clar un moment, perquè al primer episodi surt la reina, que és la iaia de la nena tonta, que després surt una altra vegada, però aquesta no s'havia mort. Ah, no, llavors vol dir que estàs en el passat, llavors ja ho entens, i entens que hi ha línies temporals i que ja es trobaran. Doncs ja es trobaran, home.
Sí, però costa, no...
Ja es trobaran, i a més està molt bé, però realment, a veure, la sèrie està molt ben parida.
Sí. Sembla d'HBO, no?
És sense... sí, en plan
sembla que sigui feta d'HBO.
En plan HBO...
I no ho dic per les tetes i els culs que surten.
No, sí, perquè també surten. Però està bé perquè no té pretensions. Està sense pretensions i és molt molt xula, és com deia, a més em va agradar molt, i a més les cançons són molt xules, com deia l'Andrés Palomido, que va fer la seva cover de la cançó del Jaskier, que deia "Dadle pasta al brujero, o gente de Netflix, o gente de Netflix".
Home, comença molt bé la sèrie,
Doncs el cover del Palomido està molt xulo. "Dadle pasta al brujero".
Segona proposta, que ve de mans de en Carlos Martínez,
Carlos Terlux,
que ens parla de un hacking. Ja n'hem parlat, però no havia vist el vídeo, i ara ens ha
com passat... com es hackeja una casa que tingui Alexa, tot això s'utilitzant làsers.
Has vist el vídeo? És molt bo, eh? Se'n van al FNAC dels Estats Units, com es diuen aquests, els... Best Buy, no?
El Best Buy.
I compren tot aparells d'aquests domòtics, no? Que sigui una càmera, un timbre, un no sé què, un no sé quantos. I clar, hi ha un enginyer de telecos que té un ús, que genera... O sigui, és capaç de traduir unes ordres de veu amb unes freqüències làser determinades, vale? I això ho treballen tot... No vas veure com muntaven tota casa?
No he vist el vídeo.
Ara, brutal. Doncs jo us recomano que veieu el vídeo, perquè és tot el treball de muntar-ho.
Però això ja fa més de 20 anys que hi havia els vídeos del James Bond o del Mission Impossible, que agafaven i que amb un làser contra un vidre podien escoltar el que es parlava, perquè el vidre vibrava i a través del làser podien agafar i podien veure. Això... Clar, és que al final hi ha vibració, el so són vibracions i es pot emetre i es pot rebre.
És només això, avui teníem pocs truquis perquè com hem fet un programa així de truquis, poques propostes,
però... truquis també, teníem pocs.
Vale, doncs propostes fins aquí i anem a truquis mosseguis.
Ok. No, deia que truquis n'hi ha pocs perquè com que avui no havíem de gravar, jo no havia fet els deures. Però
tu
com
no
que
havies,
tenim...
No havies de gravar, no?
No, no. De fet, vam dir a l'audiència que començaríem el dia 14. Exacte, i estem sí. avui en plan...
Però sí, que jo dic, escolta, que hem de gravar, hem d'estrenar el penthouse, home.
Sí, que serà un regalito. Sí. Però com que tenim una comunitat tan guai, doncs en Birres ens va portar un truc al Telegram que és bastant curiós, que és que l'Apple Watch et pot dir l'hora. Si mantens amb dos dits apretats la pantalla, vale,
amb
foto.
Dos dits.
No, és que estem fent la foto. Vale. Sí, que resulta que...
Estic amb dos dits apretats la pantalla no em diu res.
Exacte, per què? Perquè s'ha d'activar.
Ah, ui,
vale, que això ho estava mirant mentre venia en metro, ho he mirat. Això ens n'anem a l'aplicació de Watch, en el... Una altra foto, venga. Que no he sortit guapo abans.
He sortit horrorós.
Ah. Només t'has... I els altres hem sortit bé?
Els altres no mires res, mires a tu. Sembles una instagramer de postureo.
Sí, totalment. Totalment, mea culpa. Bueno,
vale. Això, si ens anem al Watch,
sí?
A l'aplicació de la Watch, rellotge.
Sí, rellotge. Ja estem al rellotge.
Vale, és a dir, anem al meu rellotge. Vale, és a dir, obrim l'aplicació del Watch.
Sí.
Anem a la pestanya aquesta del meu rellotge, que ja vaig a l'esquerra.
Sí.
I llavors aquí tenim una sèrie d'ajustaments, no? Pues hem d'anar a l'aplicació que posa rellotge, precisament, que està una mica cap a baix. Vale? I quan estem a l'aplicació de rellotge,
aquí
l'has vist? L'has
sí,
trobat?
Sí. Ai, campanes tubulars. Què és això de campanes tubulars?
Bueno, jo en català no sé com ho diu, que jo ho tinc en castellà, que deu dir campanilles, però això no és. Mm. És un que diu tocs per donar l'hora.
Ah, sí, tocs per donar
l'hora. Vale, si tenim activat això, doncs quan mantens amb dos dits la pantalla d'Apple Watch ja et diu l'hora. És curiós que quan el tens en silenci t'ho diu amb tocs.
Ah,
i si ets ultra friki, t'ho diu amb morse, també.
Oh, m'encanta. És meu, això.
Que recordeu que quan he llegit això de morse m'he recordat que en el... Bueno, això no m'ho he recordat, ho he buscat. Que en el programa te sents...
Sí, no, sí que ho fa, verdad?
Sí que ho fa.
Però això ja ho tenies abans amb la Mini. Si tenies
exacte.
El Face de la
Mini i
del sí. Mickey, tocaves la Mini i
exacte.
T'ho deia.
Però si no tens el Mickey, doncs ho pots fer d'aquesta manera. Ara sí que ho diu. Recordeu que en el programa 368, perquè pels que sigueu friquis del Morse, us vaig deixar una adreça perquè pugueu... no me'n recordo si el vaig programar jo.
Que de fet els friquis del Morse ja et poden recordar que no sé si va ser ara fa 3 o 4 anys que es va abandonar oficialment el codi Morse.
Ah, sí?
No, en comunicacions.
En comunicacions.
No sé si marítimes o...
Hi havia alguna una de llocs que encara es feia servir que es va...
Amb aviació no, eh? Perquè...
I els radioaficionats encara ho fan servir.
Encara s'ha servit.
Sí, sí.
Pues m'ha recordat que us deixo aquí l'enllaç al programa 368 perquè vam posar una adreça de Siri per poder escriure i que digués el que havies escrit en Morse amb la llanterna.
Socorro, que me come un tiburón. Titit, didi-da-da-da, didi-da-da.
Si pots agafar el que tu escrius, un missatge, i en Morse amb la llanterna.
Tu estàs amb una balsa al mig del Pacífic i tens un tiburón enorme.
Estàs allà al costat.
Però tens un iPhone al costat.
Però tens l'iPhone i el tens carregat. No, clar, però a la balsa, ara l'iPhone, ara, o sigui, des de l'iPhone 7 ja és waterproof.
Clar, ja
i per tant no
se te... Però tu no saps que les noves bases tenen USB i tenen Lightning?
Tenen USB Lightning, no, USB-C. Tenen USB-C ja. Ja no tenen ni Lightning, ara USB-C.
Pues això, us vaig deixar l'enllaç aquí perquè pugueu fer-ho.
Per cert, sabeu què va passar fa 10 anys?
No.
L'oncle Esteve va anunciar a l'iPad.
Ah, sí, sí,
fa justament 10 anys l'oncle Esteve va anunciar a l'iPad. Aquí al costat, a l'habitació al costat, en tinc un dels primers iPads. Crec que va ser el primer que va estar a Catalunya, però l'ha portat Miquel Barceló de Nova York. Perquè no estava a la venda aquí.
Molt bé, guapos. Doncs, i guapes, s'acaba aquí aquest programa de retorn de vacances de Nadal, aquest programa 420, la setmana que ve més.
Setmana que ve més.
Amb aquest, que has dit que anava, volies parlar de les coses
parlarem
bones,
de les tendències tecnològiques bones de la dècada del 2020. A veure, això és una... És les prediccions que fan Peter Diamandis, que és el d'aquest de l'abundància i del supertecnooptimisme. El que passa és que diuen coses que la claven. Una de les coses interessants, per exemple, que he llegit avui, he enviat
comencem el programa de la setmana que ve.
No, aquesta és molt bona. He enviat un tuit que deia que malament tot, que
mal
fatal,
todo.
Que mal todo,
que mal todo.
Perquè resulta que a Espanya ja tenim instal·lat el 21% de la producció elèctrica del 2019 s'ha generat amb eòlica. No està malament. No està malament. Podria estar molt millor, podria estar molt millor, ha d'estar molt millor, ha de millorar, però collons, collons.
El preu per això no ha baixat gaire, no?
Parlem de... el preu ha baixat, el preu del... El que passa és que el preu...
El preu...
Entre les operadores. Per això el que has de fotre és anar-te'n a portar-te al mercat no regulat. Anar-te'n al mercat regulat, que és on tu pagues cada hora el preu, pagues el preu de transport més el preu que s'ha estat pagant internament més un recàrrec, vale? En comptes del paquete que te vengui la teva elèctrica. El que passa que per fer-ho has de trucar amb una, a la operadora que ho fa, que ho fan molt poques. De fet, per exemple, Endesa té Energia 21, que és una empresa específica per fer donar aquesta tarifa, i no tenen màrqueting, la web és una puta merda, costa un... Jo per donar-me d'alta em vaig estar tres vegades com una horeta esperant-te la musiqueta tranquil·lament. Bé,
doncs coses
una horeta tranquil·lament perquè no tenen ganes de contractar. Tu truques a qualsevol, quiero contratar no sé què, ràpido, 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 donar-te baixa esperes, doncs aquests per donar-te d'alta és com si fos per donar-te baixa.
Ara, exacte, molt bé. Doncs això i més la setmana que ve, en el vinent, amb el programa 420.
Bueno, ja us ho vaig explicant, eh? No sé si anem fent, cap problema.
Pots deixar micròfons abierts.
Deixem micròfons abierts, us ho vaig explicant, perquè aquí no sé quantos vindrà la singularitat i tot, això serà l'hòstia.
Bueno, des del penthouse.
Dadle pasta al brujero, oh gente de Netflix, oh gente de Netflix.
Mata monstruos por dinero, cazando se gana el pan, antes era Superman.